Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Viu l'emoció de l'òpera amb Il Trovatore, una història de venjança i emocions a flor de pell. Entrades a operacatalunya.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, després de viure aquesta jornada Champions del dimecres 12 d'abril del 2023, arriba la tertúlia del Tu Diràs. Avui compartirem taula, de seguida el saludarem amb els habituals del dimecres, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas. També connectarem amb Madrid, amb el nostre home a la capital espanyola, el Rodrigo Fáez, per saber com s'ha viscut i les reaccions que hi ha després d'aquest Real Madrid 2, Chelsea 0, que deixa els d'Ancelotti molt a prop de les semifinals. No està tancada l'eliminatòria i per mi aquesta és la millor notícia d'avui al Bernabéu, que el Chelsea no hagi sortit golejat i que el Madrid hagi liquidat ja l'eliminatòria. És un èxit que l'equip de Frank Lampard hagi pogut sobreviure i només hagi encaixat dos gols al Santiago Bernabéu. És un autèntic desastre aquest Chelsea, amb tot el que s'han gastat, amb tota la qualitat que tenen al camp, i fa la sensació que no saben a què han de jugar ben bé. Un equip anàrquic, sense ànima, que, insisteixo, ha sortit viu del Bernabéu i té una mínima opció en la tornada. No hi crec massa, però en això del futbol ja sabem que tot pot passar. És cert que el Chelsea hauria de tenir molta sort, que hauria de canviar molt la pel·lícula que hem vist avui, però com a mínim, amb el 2-0, estan dins de l'eliminatòria. Com a mínim, el Chelsea ha de marxar amb la sensació cap a casa que pot lluitar aquests quarts de final contra el Real Madrid, perquè recordo que no hi ha valor doble de gols. És a dir, que en el fons ha d'aixecar dos gols. Si el Madrid marqués a Stamford Bridge amb el valor doble de gols, ja no haurien de fer quatre i seria una missió pràcticament impossible. Però amb aquest 2-0 encara està viu aquest Chelsea. I passi el que passi a Stamford Bridge, sempre ens quedarà Guardiola. Sempre es quedarà el Manchester City a les semifinals després de l'exhibició que vam veure ahir contra el Bayern de Múnich. En l'altre partit d'aquesta nit, Milan 1, Nàpols 0, aquí sí, tot obert per la tornada de dimarts al Diego Armando Maradona. És nit de Champions, és nit de ràdio, és nit de Tu Diràs. Abans de saludar el Fernando, el Lluís i el Paco, tenim per aquí el talismà Damià López. Hola, Dami.
Què tal? Bona nit.
Què, ja estàs d'acord o no? Surten vius, no?
Sí, home, sí. Jo penso que un 2-0 deixa una eliminatòria viva en tots els casos, jugui qui jugui, però en el d'aquesta eliminatòria, si l'eliminatòria està viva és per això, pel resultat, però no per sensacions. La veritat és que, com tu deies ara, molt haurien de canviar les coses a Stamford Bridge i ara mateix, falten només 6 dies, no fa pinta que hi hagi d'haver massa canvi. De Sabadell al Chelsea, que sortirà amb un plantejament molt poruc, en canvi el Madrid ha sortit amb el mateix 11 que el dia del Camp Nou, ha sortit a pel partit, ha estat valent, ha sortit a l'atac. Tot i això, el Chelsea ha entrat bé en el partit, ha tingut un parell de bones arribades, ha anat clarament de menys a més i ha fet moltes passes enrere a mesura que passaven els minuts i li ha entregat el partit i el domini al Madrid. S'ha arribat amb 1-0 al descans, amb el gol de Benzema, però la sensació que feia és que els gols del Madrid podrien caure en qualsevol moment perquè el Chelsea no arribava, el Chelsea no mossegava. De Sabadell, Joao Félix, que té tota la qualitat que vulguis, però semblava que el partit no anés amb ell, no acabava d'apretar, no acabava de mossegar, poc de Sterling, a més veies com Lampard s'havia deixat a la banqueta a Mount, s'havia deixat a Mudrić, s'havia deixat a Havertz. Bé, hi havia una part de que volia fer un plantejament contemplatiu amb tres migcentres, amb aquests dos puntes, que cap era un nou punta clar, doncs, per poder arribar des de darrere amb velocitat, i aquest 1-0 del descans encara era un bon resultat, però la segona part ja tot s'ha enredat amb l'expulsió de Chilwell, justa, que ha deixat el Chelsea amb 10, i a partir d'aquí, en mitja hora, l'únic que li quedava al Chelsea era intentar remar, era intentar aguantar i prendre el menys mal possible. I com deies, al final és un 2-0, però que realment, sent justos, podria, el Chelsea podria haver pres més mal. I clar, per una part, des de l'òptica Chelsea dius, marxem vius, però haurem de millorar molt, i des de l'òptica del Madrid, ara els escoltarem, sí que és una eliminatòria que podríem haver tancat i no han tancat. Però home, si retrocedim dues hores i pensem en el que hauríem firmat uns i hauríem firmat altres, un 2-0 és un bon resultat pel Madrid, que ja tornem a ser a l'eix. Jo crec que ara mateix ja l'esperança comença a ser Erling Braut-Halland.
Sí, sí, la semifinal contra el City.
Bàsicament,
Sí, sí. Mira, anem a escoltar primeres reaccions, ara que ho deies. Vinícius, avui no ha marcat, els golejadors, com deia el Dami, Benzema i Marco Asensio, però Vinícius a Movistar ha dit això quan ha acabat el partit.
Vini, buenas noches, enhorabuena.
¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad.
Os vais, te va a decir simplemente, con la sensación de que es muy buen resultado, pero que podía haber sido mejor.
Claro, claro. Que hemos jugado hoy muy bien, la presión todo el tiempo, como la temporada pasada. Y la verdad que hoy uno de los mejores partidos que hemos hecho en la temporada. Y ganar en casa es muy bonito, pero falta la segunda parte que queda mucho y tenemos que tener la cabeza tranquila y salir fuerte ahí como salimos aquí.
Uno de los mejores partidos. ¿Qué os ha faltado precisamente para no conseguir el tercero? Porque no necesitabais remontar como el año pasado, pero se olía la sangre en los jugadores que sabíais que teníais la oportunidad de, no digo de matar, pero casi cerrar la eliminatoria.
Claro que tuvimos muchos espacios y queremos siempre meter más goles, pero jugamos contra un gran equipo y sabemos cómo es difícil jugar segundo partido fuera de casa. Por eso queríamos meter más goles, pero ahora es descansar y poner la cabeza tranquila, que ahí tenemos que hacer bien la segunda parte.
La cabeza tranquila que no tenéis en Champions, digo, que siempre la tenéis revolucionada porque cambiáis el chip muy fácilmente de cualquier competición a cuando llega la Champions.
Ah, todos los jugadores que he visto esa camiseta saben que jugar la Champions es muy especial, sobre todo aquí en Bernabéu con la afición que aprieta bastante, que cambia, la afición también cambia junto con nosotros, y la verdad que jugar en Madrid tiene que tener esta gana para siempre estar a tope por la Champions.
Tú a estas alturas de temporada, ¿cómo terminas de cansado un partido en el que ganas prácticamente todos los duelos individuales, todas las carreras, con jugadores además tremendamente veloces?
Ah, entreno com Pintos aqui, entreno em casa com meu treinador para chegar em estes partidos, em esta fase de la temporada que todos estão barrando, e la verdad que eu sempre estou subindo.
Muchas gracias, señor.
Doncs això és el que deia Vinícius. Queríamos marcar más goles, pensando en la vuelta. Només ha pogut fer dos al Real Madrid contra un Chelsea. Realment molt i molt prova. Hi ha un altre... Pobre. Hi ha un
bon
altre
partit
aspecte.
Avui de Vinícius, eh?
Sí.
Bon partit. Ha tingut molta feina. Encara anà Rhys James al lateral dret. Quan marxava de Rhys James tenia Fofana. Avui ha jugat amb tres centrals i dos laterals al Chelsea. I la veritat que un martell constant, perquè l'home té paciència. Quan perd la pilota dues vegades, ho intenta una tercera, l'han buscat constantment. Una assegurança. Jo no sé si el jugador més determinant del planeta futbol, com va dir Ancelotti, però és una garantia. I quan s'ajunten els tres, perquè avui algú podia pensar que després d'haver jugat amb Rodrigo l'altre dia, podria haver reservat Rodrigo, però quan s'ajunten els tres, Rodrigo, Benzema, Vinícius, són molt perillosos i els tres estan en una gran forma ara.
Deixa'm comentar només un altre aspecte, Damià, ara farem una pausa i ja obrirem tertúlia. Què ha passat amb Fede Valverde avui al Bernabéu? Com l'ha rebut?
L'han aplaudit, l'han rebut amb aplaudiments, no tothom, però sí que hi ha hagut una ovació bastant generalitzada, crits a Fede Valverde, Fede Valverde, i ell s'ha dirigit al públic en un gest que si tu no tinguessis clar de què va, podries pensar que és com de disculpa, fent allò com, saps, com quan reses, però jo crec que és més com d'agraïment a la grada, doncs, pel suport que ha rebut de la seva afició per aquest acte, per aquest cop de puny que li va fer a Baena i que encara no està resolt.
No, l'únic que sembla clar és que Fede Valverde va agredir Baena. Per tant, avui el Bernabéu ha donat suport a una persona que agredeix un rival. No està clar si Baena li va dir una altra cosa sobre el seu fill o no, com defensa Fede Valverde. Això no es pot demostrar o no s'ha pogut demostrar. És la paraula d'un contra la de l'altre. Per tant, em sembla increïble que el Bernabéu aplaudeixi que un dels seus jugadors pegui a un altre futbolista d'un equip rival.
Hi va una famosa pancarta, Mourinho...
Tu dedo no senyala el camino.
No senyala el camino, vull dir que al final ja...
No la recordava. Ancelotti, a Movistar, a veure què diu el tècnic del Madrid.
Hemos tomado ventaja, que era l'objectiu per a nosotros, ahora va a luchar y pelear en el partido de vuelta.
Pero se marcha aún así con la sensación de que a pesar de que es muy buen resultado, podría haber sido incluso mejor que lo ha tenido en algunos momentos el equipo en la mano.
No, porque es un cuarto de final de Champions, entonces ha sido un partido en 11 contra 11 que hemos manejado bien, y después cuando nos hemos quedado con uno más, hemos marcado uno más, nada, no, el partido ha sido bueno, entonces, también el resultado.
Decía Vinicius que ha sido uno de los partidos más completos, mejores de la temporada. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que se podía ser mejor, sobre todo en los últimos tercios, creo que sobre todo en la primera parte, que cuando teníamos un control total del partido, se podía manejar mejor las combinaciones en el último tercio.
Y me he fijado también, porque me lo decía usted antes del partido, hay que tener cuidado con las contras del Chelsea, que va a correr en el primer minuto, genera una ocasión de peligro, y le he visto cómo se enfadaba usted en el banquillo.
Sí, porque hemos empezado con solo dos atrás, con Militao, Alaba y Kroos, y necesitábamos más ayuda. Entonces, los laterales, Camavinga y Carvajal, que empujaban mucho al principio, tenían que quedarse un poco más por dentro. Después de 10 minutos lo hemos arreglado.
¿Y qué le decía Vinicius al final del partido? Ha habido una jugada, un contragolpe, una carrera, una velocidad. No sé si se la ha jugado en la decisión que tenía. No sé si le estaba usted diciendo que tenía Benzema abierto.
Sí, le he dicho esto, que probablemente no lo ha visto. Es normal que todas las veces que Vinicius en cara, intenta contra, a veces no tiene la lucidez para elegir la mejor solución, que era el pase para Karim, pero Vinicius es un gran partido, ¿no?
¿Es verdad que ha ganado todas las carreras?
Sí, me ha dado dos asistencias, entonces, como siempre, ha sido muy, muy importante.
Y con Kroos y Modric cambiados y ovacionados por el público del Bernabéu, que se ha vuelto a poner en pie.
Sí, lo de siempre, estos son partidos donde ellos tienen la experiencia y la capacidad para manejar muy bien todas las situaciones.
¿Cómo tiene que manejar el Madrid el partido de vuelta?
Nada, ir ahí a jugar como estamos jugando. No tenemos que mirar el resultado porque hay otros 90 minutos y hay que luchar, sufrir y pelear.
Gràcies, Carles, enhorabuena.
La Sella, a poc a poc, ha anat alçant-se. A mesura que avançava l'entrevista, la Sella de l'Ancelotti ha anat alçant-se preocupat, tot i que al final fa declaracions d'aquestes com si, no? Bé, bueno, tenim que ir a luchar, tenim que ir a ganar.
Home, hi ha una pregunta òbvia, que és si sent o pensa que el resultat podria haver estat millor, però vol mantenir respecte, evidentment és un quart de final, però quan repassi el partit, ara potser està molt en calent, però se n'adonarà que encara que el Chelsea ha tingut alguna oportunitat, el Madrid n'ha tingut més i havent tingut mitja hora contra 10, potser sí que podria haver pràcticament sentenciat l'eliminatòria, però contra aquest Chelsea, jugant més a camp obert, ho té tot, ara mateix ho té tot, per no passar massa problemes dimarts que ve, però veurem.
Afina, talismà, eh?
Vinga,
afina.
Som-hi.
Gràcies, Davi. Si hi ha alguna reacció més, ens ho fa saber.
Perfecte.
Fins ara. Pràcticament un quart de 12, ja tenim per aquí el Lluís Carrasco i el Fernando Polo, també el Paco Cabezas. Fem una petita pausa i arrenquem tertúlia d'aquesta nit de Champions i també parlarem del Barça. Hem d'escoltar Ronald Koeman, l'exentrenador blaugrana, que avui ha parlat del possible retorn de Messi, de la situació a la Lliga i de moltíssimes coses de l'actualitat del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis DRAC, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a Opel.es.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. El 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Especial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
5, 19,
33, 37 i 42. I els sols, el 7 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Amb els amics de Maxus obrirem la tertúlia d'avui amb el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Fernando Polo. Hola,
bona
Fernando.
Què tal?
Mira, i el Paco Cabezas, que de seguida vindrà. Bé, com us heu quedat? Ara comentàvem amb el Damià, sentíem Ancelotti, Vinícius... Què, Fernando?
Normal.
Normal.
Que esperaves una altra cosa?
Bueno, veient a partir d'una golejada del Madrid, m'esperava. Ah, encara, encara han sortit prou
encara,
bé.
Encara, llavors,
sí.
Encara.
Sí, sí.
Encara sort. Que en 10 mitja hora només hagin quedat 2-0, no? Vol dir que no ho han fet tot el que s'esperava de bé que ho poguessin fer. Però... ha faltat el golet del Chelsea, que han tingut alguna ocasió clara. Aquella del Rüdiger, al final, que treu. Però, escolta, és el Madrid. El Madrid surt sense cap tipus de complexa, de rubor, de anàlisi estilístic que li vulguis fer. Surten a jugar un partit que han de defensar, defensen. Que han de tirar-se enrere, es tiren enrere. Que han de tirar una pilota llarga o tres seguides, doncs les tiren. I és tota la vida així. No, quan guanyen, potser no guanyen amb tanta estètica com el Barça quan ha guanyat, perquè quan el Barça jo crec que ha tocat el cel ha estat brutal, i això és veritat que et queda gravat a la retina i a la memòria, i que molta gent identifica que tu has estat el millor equip probablement de la història, acompanyat amb Messi, a l'època de Guardiola, l'entrenador, però això és molt, com et diria, això és molt, molt conjuntural. Depens molt d'un entrenador, d'uns jugadors, d'una combinació...
d'una bona generació,
bona generació,
amb un bon entrenador, de l'estil...
Aquests, com
no?
Que no tenen cap corset, i generalment també fitxen bons jugadors perquè tenen diners, i és un club estat, doncs, bueno, de rebot, remuntant a l'últim minut, de fora l'àrea, de cap, bombejant pilotes, però...
Sí, sí, i després Courtois no estava tan fix aquesta temporada, però avui,
clar,
imprescindible.
Clar, no? Sí, sí. No, és que tenen un grandíssim porter.
Modric, Kroos, semblaven cansats,
any...
i avui...
Però és que no podem dir res d'això, perquè aquest any el Barça està vivint també de Ter Stegen i de la seva defensa. Bueno, els porters per què estan, doncs?
Jo em nego, de tota manera, jo em nego a pensar que això serà etern.
Sí, tant de bo, Lluís.
No és així,
tant de bo. Hola, Paco, hola.
Perquè cada eliminatòria pensem, bueno, aquesta vegada, i jo segueixo pensant que potser és aquesta vegada. No ens podem oblidar que aquest Chelsea, no fa... 10 temporades, no, la temporada passada va ser capaç de posar-se 3-0 en el Bernabéu. La temporada passava pràcticament els mateixos jugadors, i alguna incorporació nova i alguna baixa, igual que el Real Madrid ha tingut alguna incorporació, molt poques i poques baixes, per tant pràcticament estem repetint el partit de l'any passat, i l'any passat insisteixo, en el Bernabéu aquests tios es van posar 3-0. De fet, avui, les dues primeres ocasions claríssimes han estat pel Chelsea, i el futbol són moments. I per què no pensar que Stamford Bridge, amb la màgia que tots recordem de temps pretèrits, es converteixi de nou amb la màgia de canviar el paradigma del Madrid a la Champions? I per què no? Somiem, perquè no és impossible. El Chelsea és un bon equip, és veritat que un 2-0 és un bon avantatge, però jo no dono la... No es pot vendre la història tan ràpid. Anem a tenir fe.
Jo, mentre hi hagi vida, jo sempre crec que hi ha esperança, no? I per tant m'aferraré a això, que el Chelsea avui ha sortit mínimament viu del Santiago Bernabéu. Però és que he vist un equip tan decebedor, no? Sense ànima, vull dir, arriba Lampard, ja sé que és interí Lampard, però hòstia, noi, una mica de sang, no? Fota'ls-hi als jugadors una mica de sang, no? Si a mi m'ha transmès poca cosa aquest Chelsea. Tant de bo, eh? Tant de bo. Mira, això, minuto, penal, expulsió d'un jugador del Madrid, no, i et canvia la pel·lícula. Aleix, allà estan pobrits.
I et defenso aquesta teoria perquè, si no, tindrem una mateixa opinió els quatre i l'audiència s'avorrirà moltíssim.
No, no.
Per tant, deixa'm que algú trenqui una llança a favor de que la sorpresa és possible, que anem a Stamford Bridge, que el Chelsea és el Chelsea, que té excel·lents jugadors i que si aquestes dues primeres ocasions, en comptes d'anar una fora i l'altra parar la Courtois, entren, hòstia, pues et canvia del tot la pel·lícula en qüestió de minuts. Anem a esperar.
Bueno, jo hi ha algo en lo que coincido con... con mi amigo Carrasco, y es Stamford Bridge. Para mí es, siempre lo digo, es el peor campo de Europa. Es un campo muy puñetero, muy pequeñito, la gente aprieta mucho, pero la verdad es que este Chelsea es a mí me ha transmitido hoy una profunda tristeza en la disposición de los jugadores, incluso en la elección. No he entendido que Havertz no fuera titular. Sterling viene arrastrando esa... bueno, ese contrasentido que parece que cuando juega con la selección es uno y cuando juega con su equipo es otro.
Kanté desconocido.
No tiene ningún sentido, de todos modos, el rumbo que está tomando el Chelsea en los últimos tiempos. Desde que Todd Boehly se hizo con el club. Despedir al entrenador en la antesala de una eliminatoria de Champions. Y además para traer a Frank Lampard, que estaremos de acuerdo que es un grandísimo futbolista, una de las grandes leyendas del fútbol británico y del Chelsea, pero como entrenador yo lo pondría dentro de lo peorcito de la Premier. Ya fue muy decepcionante cuando estuvo en su primera etapa y ahora parece que la cosa ni mucho menos mejora. El Chelsea es que es el undécimo en la Premier y no sé, ves los futbolistas, ves una plantilla y las piezas las tiene. Es un equipo joven, más allá de que Thiago Silva siga por ahí, que sea un futbolista eterno y siga comandando la defensa, pero es un equipo con materia prima. Pero yo creo que está muy mal entrenado y muy mal dirigido desde los despachos, por lo que me cuesta creer en una remontada. A mí la verdad es que me cuesta creer muchísimo. Pero también voy a decir otra cosa. Yo vengo de ver anoche el partido del City contra el Bayern.
Sí,
y yo creo que hay que mirar más a semifinales que no a cuartos en este caso.
Joao Félix, ¿qué? Avui. ¿Ha tingut una, la del primer minut, aquella que deia el Lluís?
És que a mi no em transmet aquest jugador.
No, pues...
Hi ha gent que li veu moltes coses i a mi em sembla un mingafria de manual. Però, la veritat, molt pentinader, guapet, tal... O sigui, porta sent un projecte de crack quants anys? No sé, l'Atlético se l'han tret de sobre. I va costar 100 i pico quilos. A mi és que no em diu res. Que té de tant en tant un highlight. Sí, home, només faltaria.
Però hizo un buen mundial, ¿eh? Però sí que és verdad que da la sensación de que no funciona si el equipo no se vuelca en él.
No.
Y hay pocos equipos que se vayan a volcar en él cuando es un jugador que además tiende mucho a desconectarse. Se desconecta muchísimo.
Totalmente. Sí,
no. Pero sí que es verdad que es un quasi tot, ¿eh? Es quasi un gran golejador, quasi un gran servei, quasi un gran conductor, quasi un gran organitzador, un quasi gran líder. Insisteixo, i si té el dia. Si té el dia, té qualitat. Si té talent per ser un golejador, per ser un conductor, per ser un organitzador i per ser un líder.
No, però si és veritat que passi... Si és que la plantilla, tu mires la plantilla? Tu mires la plantilla d'aquella gent que s'han permès el luxe de deixar-se fora de la Champions a l'Aubameyang.
No, que
estan grillats.
Que han fet a l'Enzo Fernández, que va ser un dels millors migcampistes del Mundial.
I a Múdric, aquest Múdric ucrania, crec que també són...
Koulibaly agradava al Barça, Kanté ha sonat pel Barça. Vull dir que tenen...
Avui Kanté està desconegut perquè és fantàstic aquest jugador.
Però fa dos anys no van guanyar la Champions.
Fa dos anys, en la seva línia.
Fa dos anys van guanyar la Champions.
Sí, sí. Però, claro, con un gran
contra
entrenador.
Contra el City de Guardiola.
Sí, correcte.
Era Tuchel. Que sí. Más allá de que ayer no funcionava para nada el Bayern, és un entrenador con cara.
Gran entrenador, però el que vull dir és que, com tu has dit, hi ha matèria prima, o sigui, hi ha plantilla. I aquesta plantilla, l'únic que té a agafar-se aquesta temporada és a la Champions.
Uh-huh.
Perquè a la Lliga sí. Ja ho tenen tot fet. Llavors, què podrien fer? I escolta, anem a fer una eliminatòria collonuda contra el Madrid i, escolta, a veure si sona la flauta. També és veritat que el que m'ha agradat és que no s'han descomposat, perquè quan han perdut qui era l'expulsat?
Chilwell.
El Chilwell, dic, hòstia, aquí els hi cauran quatre. Com a mínim han tret un resultat digne, i que amb una mica de sort a l'inici del partit o a la mitja part, 1-0, els hi dona per poder creure en el miracle. El que passa que jo parteixo de la base de que és que el Madrid, com que no té cap complexa, són capaços de deixar-los atacar allà i en una contra...
Clar. Que l'any passat no ho van fer així, que van guanyar 1-3 a Stamford Bridge l'any passat. Era l'anada, en aquella ocasió. Sí. Perquè estem d'acord que ara el que queda de la temporada en clau Barça és que eliminin el Madrid de la Champions, no? Vull dir, la temporada passa a ser de bona a molt bona, per mi també, si el Madrid perd la Champions.
Del tot, sí, del tot. Però
s'ha de guanyar la Lliga i s'ha de guanyar bé, eh?
Però la Lliga, Fernando...
Sí, sí, però... Sí.
Queden 18 punts i no, ja els, i no els has de sumar tu.
Si guanyem aquesta Lliga amb la diferència que portem ara i el Madrid no passa que està bé, que final és igual, la veritat és que la temporada es competeix en una molt bona temporada.
Et diré una cosa, jo és que ja passaria del Madrid. Jo és que passaria el Madrid en clau Barça, per què? Perquè el Barça el que ha de fer és reconstruir-se.
Però que te'n tornin a guanyar dues de seguides és,
però no
serà,
fer res,
és dur, és dur.
No podem passar del Madrid res, perquè el Barça està en reconstrucció, i reconstrucció en tots els sentits. En el sentit social, en el sentit esportiu, en el sentit financer, i en el sentit de projecte, inclús estratègic, de l'espai Barça, etc. Ens anem a Montjuïc.
Sí, però,
per tant, no podem obviar el Madrid.
Però vull dir que és que no t'has de fer mal a Sant, perquè no pots fer res.
Però et faries trampes al solitari. El fet de marxar a Montjuïc amb un campió de Lliga i que el Real Madrid es quedi amb la Supercopa Europa...
Sempre que caiguin... Mira, jo sempre ho dic, no sóc anti-re, però en clau Barça, que m'interessa que vagi bé, com abans caigui el Madrid, millor. Però a mi el que m'interessa és que el Barça es reconstrueixi, perquè el que tinc la sensació és que l'únic equip a qui el Madrid pot intimidar és el Barça. O sigui, el Madrid té por amb el Barça. El Madrid aquest any, de 5 clàssics, se l'ha tirat en 3. I no és un gran Barça.
I li ha guanyat 2 títols gràcies a aquests 3.
Ha guanyat 2 títols. Llavors, dos títols, donem la lliga per...
Que sí, que queden 18 punts i no els ha de guanyar tots el Barça.
Correcte, però vull dir, ostres, el Barça intimida el Madrid. Intimida mai fins i tot el Bernabéu. La resta no intimida el Madrid per res. Ja veurem aquest any al City, si tot va com ha d'anar, i tant de bo no arribi al Madrid, però si arriba a semis, a veure el City amb Haaland. Però fins i tot el City, que és un grandíssim equip, i que ho era l'any passat...
Que tornen a jugar fora el segon partit del Madrid en cas de jugar amb el City, crec que sí.
En aquesta línia que dius, que ja estic d'acord, el Barça ha de pensar en ell i reconstruir-se, però si tens el màxim rival una mica d'habilitat, ajuda.
Són passos comunicants. Totalment.
Totalment, no, però vull dir que no tu no pots fer... L'únic que pots fer és reconstruir-te.
I això no és ni madriditis ni barcelonitis.
No, però
el nostre mirall és el Real Madrid, no és ni l'Espanyol ni el Rayo Vallecano.
Però l'únic que pots fer és tu, les teves energies, posar-les en fer una plantilla que et permeti l'any que ve passar de la fase de grups, si no et sancionen, espero que no, a la Champions, passar de la fase de grups i arribar a la fase d'eliminatòries on tu puguis fer ombra...
Fernando,
al Madrid.
Y además también acabar bien la Liga. El otro día en el Camp Nou, Paco, contra el Girona, estuve hablando con un aficionado que había pagado 90 euros para ver ese partido y salía con una cara... Es decir...
Es que ayer dice la ley, guanyar la Liga y guanyar la B. ¿Qué vol dir? Tú puedes guanyar la Liga amb 5 puntos de diferencia. ¿Qué vol dir? Cap al camí,
però ni siquiera t'has
deixat
los
punts, i has tingut mal rotllo a l'estadi, i has perdut partits... Y la acabas guañan de mal rollo. No, se da guañada buen rollo.
La gente cuando está contenta, cuando el equipo juega bien, cuando el equipo transmite, cuando el equipo se deja la piel. Cuando compite bien.
Sí, cuando competeix bé. Després jugar millor o pitjor, és veritat que...
La diferencia de puntos ni siquiera la veo yo tan importante. Yo creo que esta liga está más que ganada, pero en cuanto a la imagen yo creo que es muy importante, sobre todo en estos dos meses que nos quedan, que son partidos que al final ni fu ni fa, el Barça debería procurar tener una grandísima imagen, más allá de ganar los partidos.
Abans de seguir amb el Barça, perdoneu, que avui anem a Madrid amb el Rodrigo Fáez. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Àlex? Bona nit.
¿Qué tal? ¿La quinceava ya o no?
Bueno, la gente lo que está haciendo esta noche es confirmar esas expectativas que tenían antes del partido, que el Real Madrid efectivamente era favorito y que iba a ganar, que es una de las cosas que a mí sí que es cierto que te sigue sorprendiendo, porque ves un poco lo que es la temporada en general del Real Madrid, ves que no está bien, pero llega a la Champions y parece otro equipo y encima le salen las cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un optimismo moderado por lo que comentabais ahora, que lo más normal... Si no hay catástrofe en Stamford Bridge, es que el Real Madrid pase a semifinales y se las vea con el City, que claro, después de lo que pasó ayer contra el Bayern de Múnich, da bastante más respeto todavía que el año pasado, ¿no?
Es cert, però, que aquesta competició, no sé què té, el Madrid, ¿no? que no, alimenta aquesta llegenda de no, és que en la Champions no, nos transformamos, no? I ha tornat a passar avui, vull dir que han tornat a guanyar i poden passar un altre cop a semifinals, Rodri.
Sí, y que sobre todo te da la sensación de que el Real Madrid y sobre todo ciertos jugadores que han estado, digamos, siendo la diana de las críticas, pues de repente funcionan en este tipo de partidos. Yo no sé si es la crítica además general de parte del madridismo que te dicen que han hecho mala temporada en Liga porque se están reservando para la Champions, pero es que de repente Carvajal juega un partido aceptable cuando el resto de la temporada no ha estado bien. Hoy Toni Kroos ha hecho otra exhibición en el centro del campo, Luka Modric ha recuperado más balones que nadie, Benzema te funciona porque está un poco más descansado y al final es que dan ese plus de calidad en esta competición o en este tipo de noches, y es que ha ganado al Chelsea, que lo estáis contando vosotros, que sí, que estoy muy de acuerdo además de que está muy mal entrenado, pero que es que vas uno por uno y es que tiene una plantilla espectacular.
Sí. Buenas noches, Rodri, soy Lluís Carrasco. Pero por otro lado, el aficionado del Real Madrid podría estar enojado, porque tú miras el Real Madrid contra el Villarreal este fin de semana y el Real Madrid hoy y parecen dos equipos. Entonces, claro, también eso es como para planteárselo, ¿no?
¿Qué tal, Lluís? Pues sí, sí, es totalmente de acuerdo porque hay mucha gente de un sector importante del madridismo que quiere que el Real Madrid no gane una liga y espere dos años a ganar otra. Fijaos que el otro día, yo echando un vistazo a los títulos en Liga del Real Madrid, la última vez que el Real Madrid gana dos torneos consecutivos fue 2007 y 2008, y entonces te tienes que remontar hasta 1990, que es cuando las famosas cinco ligas consecutivas de Ben Hacker, cuando sí, el Real Madrid gana otros dos campeonatos consecutivos. O sea, el resto del Real Madrid es te gano una liga, pero te pierdo dos o te pierdo tres, te vuelvo a ganar una y luego dentro de tres años te gano otra. Y hay un run-run o un caldo de cultivo dentro de la afición que te piden un plus de calidad o de esfuerzo para ganar la Liga durante más años, porque es que el Barça va recortando en los últimos 10-15 años bastantes títulos en ese ranking, no sé, palmarés que tienen de títulos de Liga en el Real Madrid, ¿no?
Sí, pero si van ganando Champions, ¿no? Al final se olvida todo esto.
Pero es que es el resultadismo, o sea, y yo sé que esto le gusta mucho y le pone mucho al madridismo, pero claro, al final, vale, los títulos están ahí y como dicen aquí en Madrid, luego no te acuerdas si juegas bien o mal, cierto, pero yo creo que a un Real Madrid que le exigen es ganar, necesita también ganar aquí en casa, ¿no? No solo el lo bonito que es Europa, porque te llega una sequía como la que tenías antes de la séptima, ¿y qué haces?
Ya, quan queien a vuitens cada any, allò, hòstia, el Madrid en octavos otra vez. Escolta, ¿lo ves ganado o lo ven ganado viendo al Chelsea de hoy?
Sí, a ver, de forma moderada, porque hay que respetar a los rivales, pero a ver, es muy complicado. El otro día, fíjate que ya lo comentábamos aquí con el nombramiento de Lampard, que es un parche, que Lampard a nivel de entrenador no ha hecho demasiado, y menos en equipos de nivel. Y encima es que la plantilla sabe que es un entrenador interino, que a ver si viene Nagelsmann, si viene Luis Enrique, y hoy se ha visto que es un equipo que no está. O sea, no está. Por mucha individualidad que tengas, no está. Y encima ciertos fichajes que han tenido o no cuentan o no han funcionado como lo de Joao Félix. Será culpa del Cholo Simeone hoy también, supongo, ¿no? Pero sí, sí, no está la cosa como para tirar cohetes.
No, gens. Y acabo, no sé si le voy a comentar alguna cosa al Rodri, Fernando, Paco, pero yo acabo amb lo de Fede Valverde. I a tu, què t'ha semblat que l'hagin ovacionat avui al Bernabéu, Rodri? Eres parat?
Pues, mira, desde el sábado llevo alucinando bastante, porque primero con incluso cierta parte del periodismo, que solo se ha quedado con una versión de los hechos hasta el comunicado oficial de Baena antes de ayer, que es una cosa que a mí, ya como periodista, me parece un tanto extraña. Pero segundo, porque a ver, es que no se puede justificar lo que pasó el otro día por unos insultos, por muy feos que fueran los insultos, pero es que hay mucha gente que ha llevado días y días y días justificando un puñetazo. O sea, yo creo que hemos perdido un poco el juicio en general, y el propio Valverde es el único que no ha hablado de todo esto, por mucho que hablara el otro día su mujer en Twitter, y yo creo que Valverde necesitaría dar una explicación de lo que ha pasado, o si no la policía, llegar hasta el final y que la gente supiera exactamente lo que ha pasado. Pero vamos, justificar la violencia, por mucho que haya dolido, si es que es así ese comentario, yo creo que para mí no me cabe ninguna explicación a la hora de justificar un puñetazo a nadie.
No, és inacceptable. Jo abans estic totalment d'acord amb el Rodri, perquè és que jo no entenc, vull dir, sí, com a seguidor del Bernabéu tu pots defensar el teu jugador, però en aquest cas l'únic que sabem és que li va fotre un cop de puny. Llavors tu no pots justificar una agressió. per molt malament que s'hagi portat Àlex Baena, que això no està demostrat, no? Perquè és la paraula d'un contra la de l'altre. A mi em sembla increïble.
Però jo tampoc li dono més importància, perquè al final l'afició es mou per la passió, no per la raó. A l'aficionat, al final, està amb el seu... i li mostra el seu recolzament, igual que van treure aquella pancarta lamentable "Mou tu dedo, senyal el camino". Vull dir, l'afició fa aquestes coses. I per tant, jutjar-ho em sembla absurd, perquè, insisteixo, l'afició, especialment en futbol, és passió, no és raó.
Però hi ha pancartes i pancartes, Lluís, i tu lo sabes muy bien.
Pancartes i pancartes.
Bueno, sí, exacte.
Ailones i lones, sí, sí. Algun comentari, Fernando?
No, únicament abundant això que diu el Lluís, que un estadi on hi ha hagut aquesta pancarta després de l'agressió de Mourinho a Tito Vilanova, i que a més va ser passejada pels mitjans de comunicació i va anar, bueno, a programes i tal, i va ser jaleada, pues, que has d'esperar. Tancant files amb l'Oceo, jo ho he dit abans, el madridisme no té complexes. No té complexes, són ells sota, cavallo i rei, i ja està. I el que vingui darrere, doncs, que petxugue. El seu ADN és aquest, és guanyar per sobre de tot. I si a la refriega un dels teus li trenca la cara a un altre, doncs algú haurà fet l'altre. O no. Però bueno, de moment, ens creiem aquesta versió.
A mi, como siempre... me gusta que nos miremos nosotros a nuestro propio ombligo, y más allá de la reacción de los aficionados, yo me fijo mucho en la reacción de periodistas, que cuando debemos tener un compromiso con la información, muchos del gremio se dedican a envolverse en la bufanda y, bueno, hacer cualquier cosa menos periodismo. Y yo creo que al final muchos aficionados están condicionados por ese tipo de mensajes que día tras día, tras día, tras día se van emitiendo, sobre todo en redes sociales. No. Y al final se crea un caldo de cultivo muy complicado.
Per mi, ja sé que hi ha passió, però poc justificat, vull dir, pocs dits de front aplaudint a un jugador.
No, justificació cap, intentant donar una explicació sí. de caràcter emocional.
T'entenc, però... i que molta gent potser no li deu donar importància, sinó sí que fa, és defensar el seu, no? I no li donen importància a l'acte. Però,
I siguem honestos, si mirem la part d'aquí, el Lluís Gotro és l'afició que acostuma a fer això, i veu l'enemic davant i diu, escolta, tanquem files. Aquí, per exemple, el tema Negreira ja es donen explicacions quan es donguin, però...
El 17 d'abril, dilluns.
Tampoc hi ha hagut al Camp Nou allò, una gran crítica, pancartes, hi ha hagut alguna
cosa? Zero.
No.
Vull dir, què has fet? Tancat files en l'Oteu, va anar per nosaltres, algú haurà passat, és possible, però, escolta, no és tota la merda que ens estan tirant a sobre.
Ja.
Bé, mira, cadascú defensa el seu.
Rodri, que sé que has d'anar a treballar amb ESPN. Només un parell de coses. La primera, de Luis Enrique sabem alguna cosa de cara al futur amb el Chelsea o no?
De momento, que a mí lo último que me ha llegado es que está muy bien posicionado. Que sí que es cierto que si la decisión del Chelsea la hubiera tomado ya, seguramente Luis Enrique hubiera sido el elegido, porque interpretan desde el Chelsea que la forma en la que él presentó el proyecto, en la que él sabía todo y cada uno de los movimientos, el conocimiento incluso por dentro de la plantilla que tenía, no lo tenía Nagelsmann, y ahora sí que es cierto que a mí, por lo que me cuentan desde Londres, con este margen que va a tener Nagelsmann ahora, puede preparar un poco mejor la propuesta que tenía el alemán, ¿no? Sin descartar absolutamente a nadie, pero yo creo que la cosa está entre Nagelsmann y Luis Enrique, y yo creo que Luis Enrique me huele que a pesar de esa pequeña desventaja de que ahora Nagelsmann puede recuperar algo de terreno, me huele que sigue siendo el favorito.
Vale, y amb això t'ho lligo. De Gavi, que vas publicar el diari AS al Chelsea, que es van trobar aquí a Madrid, això, remenes alguna informació?
Yo la información que manejo en ese aspecto es que después de tantear al entorno del jugador es que ellos no quieren meterse ni en confirmar ni en descartar, porque si no estarían cada día bastante ocupados. Pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que si Luis Enrique ficha por el Chelsea, a Gavi van a tocar a su puerta seguro, porque es un jugador que le encanta, me consta además. Fue el que le hizo debutar en la selección española y además yo creo que Gavi tiene un perfil Premier League muy interesante, no solo para el Chelsea, sino para Liverpool, etcétera. Que de hecho ayer, hace 24 horas, el Liverpool descartó la opción de Bellingham porque quiere, digamos, reforzar con más jugadores el centro del campo, y no me extrañaría nada que los ingleses llegaran a Gavi para preguntar sus situaciones.
Rodri, impecable. Gràcies, eh?
Un abrazo a todos.
Vinga, adéu-siau. Rodrigo Fáez, des de Madrid, donant diversos punts de vista i opinions i informacions sobre tot el que està passant. Gavi, aquest sí que preocupa. El 30 de juny se li acaba el contracte, ara mateix, amb la situació en la que es troba?
Hi ha una columna vertebral que no podem posar-la en perill, que està conformada bàsicament per aquest Araujo, per Pedri, per Gavi, i queden 79 dies. S'han de fer els deures. Queden 79 dies i jo no sé si sortirà o no sortirà Anzu, no sé si sortirà o no sortirà Ferran, no sé si sortirà o no sortirà qui sigui, però que Gavi és capdalt en el projecte del Barça segle 23-2024 és així. Per tant, vamos, seria un drama, directament.
Araujo també s'ha d'inscriure,
Sí, i a Valde,
Bueno, a Valde primer l'has de renovar.
L'has de renovar i inscriure la renovació, sí.
Sí, sí.
Preocupat o no?
Preocupat ara mateix no, però em puc arribar a preocupar perquè jo crec que el Gavi vol jugar al Barça, però pot arribar a donar-se la situació, pot arribar a donar-se que a 1 de juliol no estigui inscrit. I si a 1 de juliol no està inscrit, la persona que li porta els temes li haurà de dir: Gavi, tu vols jugar l'any que ve a futbol? Sí, no? Ara mateix aquí no pots jugar a futbol. T'esperes? T'esperes amb el risc de que entris o no entris?
No, i si quedes lliure, vindràs segon Todi amb quadriplicar el que està percebent en el Barça, per tindre una prima de fitxatge, perquè el tio està lliure, i tot això enlluerna una barbaritat. En aquest jugador que en el Barça pot aspirar a cobrar 7, 8 milions, passar a cobrar més de 20 en prima de fitxatge, de 20 extras, la veritat és que pots perdre el món de vista.
Aquí, bueno, ell jo crec que ell vol seguir, que està molt a gust, i que a més ho juga tot, jugant-ho tot, no té la queixa de que l'entrenador no compta amb ell. O sigui, i al minut 30 sobre l'afició del Barça coneix el seu nom, que jo crec que és un recolzament molt important,
molt important
en aquest context, molt important, sobretot la campanya que li estan fent i aquesta amenaça de poder quedar lliure.
Sí, perquè van de la penya, a més, li asseguren que aniria amb qualitat de figura, amb qualitat de referent a l'equip, indiscutible, i per tant mimat per tota l'estructura.
El que passa és que, és el que dèiem, el Barça, jo crec que té molts projectes, però el principal ha de ser els que tens a la cua, allò, aquest, saps, que tens a la cua d'impressió, importants, que no, també tens el Marcos Alonso, tens el Sergi Roberto, no? Has de renovar Valde, com tu dius, has de renovar Iñaki Peña, per no tenir un problema a la porteria, i has d'inscriure Araujo i Gavi. És que, sobretot aquests dos, Araujo i Gavi, estan aguantant el Barça.
Però mi pregunta és, ¿está siendo la prioridad del club esa?
Solo
se habla del regreso de Messi, cuando yo creo...
Sí, però...
Ara en parlarem també.
Jo vull creure que sí, en el sentit que s'estan fent ajustos, s'estan auditories internes per dir que s'ha de retallar...
S'acumulen tantes
prioritats.
Amb el tema financer, amb el tema Negreira, amb el tema renovació de jugadors, amb el tema
del
financer, amb el tema de Messi, hi ha tantíssimes prioritats.
Què és el que llega a los agentes de Gavi? Llega el ruido de Messi, del regreso de Messi, cómo vamos a pagar a Messi, de dónde vamos a arrancar el dinero para que vuelva Messi.
Sí.
Cuando hay una serie de futbolistas que son troncales, porque Araujo es troncal, y Gavi es troncal, y Valde es troncal, que no están bien renovados o no están inscritos. Y yo creo que esa debe ser la prioridad.
Yo creo, Paco,
debe ser la principal prioridad.
Sí, pero
no
yo creo que tú has de poder trabajar en paralelo. O sigui, el tema és treballar en paral·lel, però sempre sabent que la prioritat és els teus, els que guanyaran aquesta lliga, els que estan aquí, que a més són molt importants i que són el futur, el present i el futur, garantir-los. Que a sobre pots portar la cirereta, que jo estic a favor, ja ho he dit, de que torni Messi, però els que t'han guanyat aquesta lliga són els que no estan inscrits. I crec que el club en aquest sentit ho té clar.
Sí, però Fernando...
El tema és si ho traslladen bé i si realment
ho podran fer. En el fútbol el mensaje que transmites yo creo que es súper importante, sí. Y tú bien lo sabes, Luis. El mensaje es clave. Y en las últimas semanas la prioridad, por lo menos lo que trasciende, es el regreso de Messi.
Sí,
es el regreso de Messi cuando tienes, y ya ni siquiera voy a ir a Gavi, voy a ir a Araujo. Araujo, a mí me consta...
No, no está inscrito.
Y que contento no estaba, ni mucho menos. Y pero él se pregunta...
Araujo
¿por qué sigue todavía ahí en la cola? ¿Por qué sigue esperando? Cuando posiblemente sea uno de los mejores centrales de Europa. O sea, sin ninguna duda.
Bueno, central, migcampista y davanter últimamente, sí, porque fa de tot.
Claro, sí. O sea, yo creo que la gran prioridad tiene que ser esa. Cuando hagas todo eso, bueno, pues ya miraremos el plan de viabilidad, si el señor Tebas lo aprueba en algún momento, si se puede aspirar al objetivo
sí,
de
Messi.
Sí,
però el club dona per fet, una mica el que deia el Fernando, el club dona per fet que tindrà capacitat logística i operativa i que, per tant, ha d'anar fent d'altres sí. operacions més enllà de dir, ei, vosaltres entrareu, tranquils, que netejarem el sí. fair play i la massa salarial jo, i ho farem,
jo,
no?
Com tu, jo personalment, el que m'han transmès i tal, és que la prioritat, per sobre de tot, és inscriure primer els jugadors importants que estan renovats o que no estan inscrits i renovar els que no estan renovats. És veritat que a nivell comunicatiu el vestidor i els jugadors i els agents arriba el que arriba. I és veritat que ara el tema Messi, què passa? Que genera una il·lusió que potser no generen els que tens aquí cada dia i que sí, que són molt bons i que són collonuts, però és que del Messi no et vas poder acomiadar bé. I també t'il·lusiona això, no?
No a tothom,
però
jo crec que són... No, no a tothom, genera una il·lusió. No a tot el barcelonisme,
no a tothom.
No a tothom.
Jo crec que molts sí. No a tothom, però jo crec que molts sí. Ha anat creixent amb el pas del temps. La derrota l'altre dia amb el 0-4 del Real Madrid va fer canviar l'òptica de molta gent que tenia dubtes de si els jugadors... Els diaris esportius s'ocupen i es preocupen molt en posar taules comparatives per demostrar-te que el jugador no només està a l'alçada, sinó que està a la millor alçada i encara és del tot capdalt amb la línia ofensiva, i jo crec que a poc ha anat guanyant adeptes que fa només uns mesos va dir, se'n va que no torni. Saps? Això és molt tribunero. I...
Molt català.
Sí.
Que no volia marxar.
Sí, sí, sí.
Un any abans sí que va voler marxar ell, però l'any que va marxar no volia marxar.
Sí, però tampoc ens ho van explicar tot i després va marxar Reverter. És que han passat tantíssimes coses. Ara el Paco parlava de prioritats. És que quina és avui la prioritat del Barça? Sortir del forat financer?
Construir un nou estadi.
Vale, sortir del tema Negreira, fer un nou espai Barça, portar a Messi, renovar tots aquests jugadors i no perdre aquesta columna vertebral. És que hi ha tantíssimes prioritats que no voldria estar a la pell del poble.
Jo crec que això és mantenir el teu patrimoni, que és la teva plantilla, sobretot els jugadors que són present i futur.
Sí, però Fernando, no
perquè,
pots dir... Bueno,
perquè això ho tens.
Però tots aquests no temes que t'he dit, no hi ha cap d'ells que puguis dir, això ho deixem per d'aquí 3 mesos.
No,
que tot és per demà.
No, però vull dir que en el tema Negreira jo crec que tu ho lluitaràs legalment, judicialment. S'ha enviat una carta, crec que UEFA i FIFA, del president, i escolta, no em mateu abans de que sigui condemnat, que em sembla molt bé. Escolta, ja em condemnaran, i si em condemnen, vosaltres executeu, però no m'executeu abans que hi hagi una condemna, una sentència i una condemna, fins i tot un judici.
I ara ha despertat moltíssima curiositat, i és lògic, perquè portem setmanes esperant la roda de premsa de Jean Laporta
el
dilluns vinent. Però és lògic, perquè de la mateixa manera que des del club ens parlen de l'orgull de que el soci sigui el propietari del club, el que no pots fer, és com deia Núñez, és enganyar el soci. I per tant, has de dir la veritat. Has de dir la veritat d'això, has de dir la veritat perquè Pablo Torre no juga, que m'ho expliquin, perquè al final, escolta, si jo sóc el propietari del club, no vull que m'enganyin. I si hi ha un problema amb Pablo Torre, sisplau, que me l'expliquin, perquè si no, comences a fer càbales, i comença l'amarillisme, i comença els debats.
Passa, Lluís, que hi ha veritats complicades de dir.
Bueno, doncs pues que les diguin, escolta, si és el...
És complicat.
Bueno, sí. Si és el... Jo què sé, però sigui el que sigui, que ens ho expliquin una miqueta, perquè si no entens que aquell jugador, cada segona
no, no,
part...
No. Jo no ho entenc, jo penso com tu i ho dic a cada tertúlia.
Està matant la gespa del línia, no és pel línia, és per ell.
I que hi ha un context de manca de migcampistes creatius, sobretot per la manca de Pedri, però s'ha afegit la de Frenkie de Jong, i el que no s'entén és que un jugador que va lluitar Xavi perquè no anés al Madrid quan ho tenia pràcticament fet, explicat per Xavi, que el porta el seu representant, també, i que ell va trucar al seu pare per convèncer-lo, i que va lluitar perquè no se n'anés cedit ni a l'estiu ni a l'hivern, tingui aquest protagonisme. Què pot haver? Doncs pot haver un problema d'actitud del futbolista. Dir això és dur pel futbolista perquè li baixes el caché, el tires per terra, s'empipa amb tu, però jo crec que el que hi ha és això. No, no d'actitud, d'hàbits, jo no entro en això. Jo entro en que jo crec que ell s'ha mirallat en altres jugadors joves, tipus Gavi, i pensa que ha de tenir més protagonisme del que té. I el Xavi, que és un tio que s'ha format aquí, li diu, escolta, tu per aprendre l'ABC del que has de jugar, primer has d'aprendre uns mecanismes, uns automatismes, que serà millor que els aprenguis jugant amb el filial. Y sembla que al jugador no le ha dado igual filial.
Sí. Bueno, pero eso depende de las promesas que se le hicieran cuando lo contrataron.
Sí.
No, yo lo que sí, creo, Paco, en este caso, los problemas
de... la promesa está bien, pero tú también has de veure que cuando tú arribas nou a un lloc y no ets Leo Messi, que no es Leo Messi, y pot ser molt bo, pero no es Leo Messi, igual tienes un petit peatge, porque a més tú demana al entrenador que ha lluitat para que no te vayas al Madrid.
Pero ¿quién le genera al jugador las expectativas? ¿Quién se las
genera? Jo crec que li genera l'entrenador en el sentit de dir no te'n vagis, però és veritat que el Xavi el que vol és que es quedi aquí, perquè si se'n va al Racing o es continua al Racing cedit, no aprendrà el joc que ell vol, que ell aprengui, que però és el joc del Barça.
En 8 mesos no l'ha pogut aprendre amb tants entrenaments. Jo a mi això em sorprèn, eh?
Sí, però on s'aprèn més? Entrenant o jugant?
No sé,
o entrenant i jugant?
Entrenant, no, però, i jugant.
Entrenant i jugant.
És que, de veritat, el debat comença a semblar-me quasi estrafalari, perquè si em diguessis que el Barça està jugant exactament com vol Xavi i tens un jugador que no ha entès bé aquests mecanismes i que trencaria l'harmonia d'aquest equip, et donaria la raó, però és que no estem jugant a res. I per una altra banda, tinc un jugador que arriba al Racing de Santander, hi ha molts equips que acabaran la Lliga sense els números d'un migcampista del Racing de Santander la temporada passada, amb 10 gols i 11 assistències, és a dir, 21 vegades determinant en la consecució de gols, en un equip que no tenim gol, estem patint d'una forma ferotge la manca de gol, i tenim un migcampista que ve d'una lliga complicadíssima de la primera federació fent 10 gols i 11 assistències. Tenim a Pedri, que és el jugador més semblant que tenim al planter en el sentit de generador de coses en atac i d'arribada a àrea, i no el substituïm. Aleshores, per tot plegat, sisplau, que algú m'ho expliqui. I si el problema és que no té un bon comportament, o surt de nit, o és l'amo del malalt de festa, que ens ho expliquin també. Yeah. Perquè al final és important saber què està passant, perquè és que si no la gent no ho entén, i aquí entra l'ansietat, i sobretot entra les polèmiques, i entra...
No, les especulacions.
Les
també,
especulacions, etcètera, i no fan cap bé ni a l'afició, ni al planter, ni al propi jugador.
Pero es que yo creo que es injusto poner el foco en Pablo Torre. Pablo Torre es un niño. Yo creo que
juega el niño.
Sí, sí, de acuerdo. Pero en verano, cuando tú dispones de unos recursos económicos, priorizas otras cosas. Priorizas a lo mejor un fichaje como el de Rafinha, cuando tú posiblemente, sobre todo por la manera que tiene de jugar Xavi, pues posiblemente necesitarás centrocampistas más creativos, centrocampistas que juegan entre líneas, y traes a Kessié, que sí tiene, bueno, tiene sus virtudes, pero no es un jugador para crear juego.
Yo creo que
ni mucho
es un
menos,
fichatge, además, que es una inversión, ¿eh?
Sí, pero más allá de eso, y
fichatge
vienes,
para
y vienes
un
de un
superávit
Pedri,
a 20 millones o 15
y millones. Vienes de un Pedri que las dos últimas temporadas, cuando sale de la camilla, vuelve otra vez. Es decir, que tiene un problema importante con las lesiones musculares. O sea, tú sabes, y en verano es que recuerdo perfectamente haber hablado este tema, el Barça necesita interiores, porque el corazón del juego está en los interiores. Bueno, no en los delanteros.
Xavi,
está en los interiores, está en el centro del campo. Y ahí te faltan piezas. ¿Cuándo se cae el Barça? Cuando no está Pedri. Porque no hay jugador que cree juego entre líneas.
Paco,
en el Barça.
No sé si tenemos que jugar con interiores, con un cuadrado, con un rectángulo, con un triángulo. Es que me es igual. Pero no tenemos gol. Y aquí tenemos un problema. No tenemos gol. Dios, es un niño. Sagú es un niño. Es un niño con Valde. Es un niño con Gavi. Es un niño con Pedri. Es un niño con Ansu. Pero todos aquests altres, si van jugant, els que estan en condicions de jugar, i amb ell no el veiem. És simplement això.
Ara, que hem parlat del niño, parlarem de l'hombre. Ara, eh? Ara parlarem de Messi. Val? Perquè el Saperes ens ha preparat una cosa molt xula. De seguida, aquí el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya el 22 i 23 d'abril. Curses de resistència de prototips i GTs. Accés al paddock, a la grella i al pit lane a partir de 10 euros. Entrades a circuitcat.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
21.666. 2, 1, 6, 6, 6.
Sèrie
22. 0, 2, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia. Veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de passejar en el cotxe el teu bebè a les 2 del matí, pensaràs en les hores que falten per anar al treball i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Que la nit es passa crema, avui sí que val la pena.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Música dels Buos, el nostre amic Guillem Soler de tota la banda, i la tertúlia està que crema avui també. Realment estan amb ganes de xerrar i d'explicar moltes coses als tertulians d'avui i ens encanta. Recordo que estem sortejant dos exemplars del llibre Relats Solidaris de l'Esport signats per Lewandowski. Són exemplars exclusius signats pel davanter del Barça. Entreu a l'Instagram d'Esport RAC1, seguiu les instruccions del post que hem fet amb la fotografia de Lewandowski signant els llibres, i dilluns vinent donarem el nom dels guanyadors. Dos exemplars de Relats Solidaris de l'Esport, llibre benèfic aquest any, beneficis destinats a la Fundació Lobas, que investiga i tracta el trastorn de l'espectre autisme. Hola, sap...
Librazo.
Has escrit història,
sí,
no?
Sí. Clar.
Val. És que ara no tinc clar, perquè hi ha tants periodistes que escriviu.
Jo crec que 50, no?
Sí, molts. Sí, sí. Hi ha moltes històries.
Sí, ahí estamos.
La Marta Ramon, per exemple,
sí,
ha escrit una història. De què va la teva, la pots dir o no? Spoiler?
Sí, va sobre futbol irani.
Irani, sí. Va. Perfecte, sí, queda. Haureu de comprar el llibre, ja sabeu que són 15 euros, el trobeu al Corte Inglés.
Bueno, la lucha que tienen las mujeres en Irán. por reivindicar sus derechos y demás. Yo creo que es un tema sensible y muy importante.
Hòstia, ho acabes d'aclarir, però jo crec que l'audiència estava tot espantada sobre futbol iraní. Si ho deixes aquí, la veritat és que no s'entenia massa.
Bueno, pero es que no se puede contar mucho. Hay que ayudar un poco.
Clar, que la gent se'l compri. Clar sí. Que sí. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit.
Què tal? A veure, avui hem pogut escoltar Ronald Koeman, exentrenador del Barça abans que arribés Xavi Hernández.
Doncs sí, a Sant Esteve, a Sarrovires.
I llegenda del club.
I llegenda del club, que va donar la primera Copa d'Europa de la història.
La vall de Wembley de 92.
Que costa guanyar Copes d'Europa.
Sí, senyor, i aquella va ser la primera i molt important. Com dèiem, ha presentat a Sant Esteve, a Sarrovires, el seu torneig de golf benèfic, la Koeman Cup, que es disputarà els dies 6 i 7 de juliol en aquesta localitat, i que destinarà tots els guanys a la Cruyff Foundation. Un Koeman molt elegant, el que hem escoltat avui en el marc d'aquesta presentació, tot s'ha de dir. Prova d'això quan li han preguntat per les diferències que veu entre l'etapa actual i la seva.
Casi seguro van a ganar el campeonato, entonces sí ha mejorado. Pero cada uno estaba en su momento y el momento del club es diferente que el momento mío. La plantilla se ha forzado mucho en los últimos dos años. Lo vi el partido de otro día, que había cuatro jugadores en la grada lesionados. Pero todavía había un equipo bueno en el campo, había jugadores en el banquillo, como Jordi Alba, que para mí es el mejor lateral de España. Entonces ha sido totalmente diferente que en mi época, bueno, como vosotros sabéis.
Atención, atención al matiz, el mejor lateral de España, no del mundo, Ronald Koeman. Yo habría dicho que no habían acabado bien Alba, sí. I Koeman, però no, sentint
no,
això...
No, el Koeman sempre va parlar molt bé,
sí,
de Jordi,
sí,
Alba.
Sí, no sé, tinc aquesta sensació que no haurien tingut la millor relació del món, però...
No. Però en aquest cas, perquè jo vaig estar algun cop amb el Koeman i tal, i parlava molt bé del Jordi Alba, bueno, el jugador de la seva confiança.
Mai es tracta que mantingui certa credibilitat, que digui d'Espanya, i és una passada, però si arriba a dir del món, la gent pensa que...
No va bé, no? Sempre podrà dir, ell, això sí que... Jo li reconeixeré sempre a Koeman. Ell va dir, Pedri es queda, i Pedri jugarà. Sí, i ell va ser el tio que en una pretemporada va dir, aquest xaval té alguna cosa especial, perquè el club el volia cedir, no ens enganyem, ho sabem tots, això. I ell va dir, es queda, aquí.
I va fer debut a Gavi, també, o no?
Diria que sí, però ara m'enganxes.
Sí. Jo diria que també, que li dona algun partit, sí.
Jo crec que amb el tema de Jordi Alba li tira un capote, perquè el Jordi Alba no ha anat a la darrera convocatòria de la selecció espanyola.
29 d'agost del 2021, un Barça-Getafe, Koeman fa debutar Gavi, a la tercera jornada de Lliga. Tercera jornada de Lliga.
I en el cas del Jordi Alba, això, que no ha anat a la selecció espanyola a l'estreno d'aquest de la Fuente, i ell li té molta confiança i ha dit això d'Espanya, jo crec que una miqueta per tirar el capote de que mereix anar a la selecció.
Va.
En tot cas, com dèiem, Aleix, un Koeman elegant, no només en això, sinó que també ha elogiat la figura del que ha estat el seu successor.
Veo a Xavi una persona bien pensado, ha sido jugador de Barça, ha sido jugador de mucha categoría, y yo creo que es un entrenador muy bueno para esta Barça. Y los pocos momentos que yo tuve la oportunidad de hablar con él, yo creo que de mucho respeto, y de mucho trabajo, y si gana un título como seguramente van a ganar esta temporada, yo creo que es normal que siguen al Barça.
Parlant de l'actual tècnic del Barça, després de l'empat contra el Girona al Camp Nou, Xavi va lamentar haver escoltat que era una lliga barateta. Mundo Deportivo va explicar que era un comentari que havia fet Gerard López. Avui Koeman s'ha encarregat de posar en valor aquest títol, si com sembla l'acaben guanyant.
Para mí hay que celebrar a lo grande, ¿no? Porque estamos hablando de varias temporadas que Barça no ha sido campeón. Y puede ser que otros equipos han dejado más puntos, pero Barça está por sus propios calidad, por su propia manera de jugar y sobre todo de defender bien. Yo creo que hay que destacar también, solo han encajado, creo, 9 goles. Es merecido, si gana el campeonato es merecido. Y si los demás no han estado a su nivel o han dejado más puntos, es su problema.
Per tant, mèrit absolut del Barça si acaba guanyant aquest títol. I més enllà de qüestions esportives, Koeman ha explicat també des del seu punt de vista com està afectant el cas Negreira a la imatge del club.
Si hablamos de imagen del Barça, yo noto en Holanda también que la gente piensa diferente que del Barça como antes. Yo creo que ha perdido imagen en ese sentido y esos tipos de cosas no ayudan en tener mejor imagen del club. Y no puedo opinar más porque no sé qué ha pasado, no sé si hay Entonces, pero desde fuera son cosas en contra de la imagen del club como es y como tiene que ser a Barcelona.
Opinions de Ronald Koeman sobre els diversos temes que hi ha sobre la taula a l'actualitat del Barça. També ha parlat de Messi. Ara farem un capítol a part del que ha dit Koeman sobre Messi i del que han dit una llarga llista de personatges últimament sobre el retorn de Messi, perquè hi ha moltíssimes veus que s'han mullat. Primer, només una opinió, si voleu dir, sobre el valor de la Lliga, perquè hi ha hagut fins i tot certa polèmica. Ahir en parlàvem, Mundo Deportivo va explicar que Xavi s'enfada després del partit contra el Girona i diu a la sala de premsa que li ha sabut molt de greu que algú digués en una televisió que era una lliga barata, i ahir Mundo Deportivo explicava que va ser Gerard López, no?, que a Sport 3 va fer servir aquesta expressió fent una reflexió global del que era la temporada del Barça, i això li va saber molt greu a Xavi. I jo crec que tots li donem valor a la Lliga, no? No teniu aquesta sensació? L'únic que és veritat que després, com que aquí a Barcelona som molt crítics amb el com, i Xavi el primer, a vegades sembla que li restem mèrit al joc, però no als resultats, no? I el que ha aconseguit en un any Xavi Hernández, no, Lluís?
Sí, jo crec que aquí és on hi ha la tessitura, per dir-ho d'una manera, perquè, evidentment, estar 13 punts del Real Madrid és un èxit aclaparador, absolut. Però és veritat que no hi ha hagut, al llarg de la temporada, l'evolució en el joc que l'aficionat esperava. I això et desorienta una miqueta. També és veritat que el Real Madrid ha tingut més llacunes del que és habitual en l'equip blanc. I això també... És a dir, són tot clarobscurs que la gent ha confós, perquè té un mèrit brutal. Estem amb xifres de rècord. Lo del Girona crec que ho evitarà, però si no estaríem, crec, amb xifres de rècord quasi, quasi històric.
Si el Barça guanya les 10 jornades que queden, seria la millor lliga de la història, 102 punts, però...
Encara ho seria, no?
Però és molt difícil.
Vale, sí. Tenim un partit de marge encara. Per tant, estem parlant d'unes xifres impressionants, però és veritat que és la lliga, probablement, que jo recordi, on s'han guanyat més partits per 1-0, on hem patit més, on hem hagut de treure la casta, on he vist més complicitat en el terreny de joc. Cal destacar, és veritat, Xavi no ha aconseguit fer evolucionar massa el joc que hi pretenia, però, en canvi, la complicitat de l'equip amb l'entrenador és total i absoluta, i això sí que ho vull destacar, perquè molts d'aquests resultats d'1-0 i molts d'aquests partits que s'ha aconseguit demanant pràcticament l'hora s'ha aconseguit justament per aquesta complicitat.
Però sí que, potser sí que ha fet evolucionar el joc, però vam arribar... I ara ens hem decebut una mica perquè hem tornat com enrere, no?
Perquè el va fer evolucionar la temporada passada. Jo crec que va ser l'any passat quan...
Però el gener, la Supercopa d'Espanya, no és com dir oh, el gener, la Supercopa d'Espanya, aquella final, oh...
Però va ser un moment molt puntual. És veritat que sí, hi va haver una progressió molt clara l'any passat. Veníem de Koeman, que per cert, vull dir que ha estat superdistingit amb la roda de premsa d'avui. Arriba Xavi al novè de la classificació, acaba segon, aconsegueix uns índexs de puntuació altíssims i la millora en el joc respecte al joc que ens oferia a l'equip de Koeman, jo crec que va ser cridaner i tot. Dius, hòstia, si això continua així i realment li porten els reforços, pot ser molt interessant. De fet, al principi d'aquesta temporada és quan parla de plantillon, perquè sortíem d'aquella llum en el joc. Ens anuncien de que realment el Xavi està molt content amb la plantilla que té i pensàvem que amb aquella llum i amb aquest planter la cosa aniria molt més a l'alça del que en realitat ha anat.
¿Cómo no va a tener valor la Liga? Claro que tiene valor, tiene muchísimo valor. Pero sí que es verdad que a mí personalmente me deja una sensación contradictoria. Yo insisto mucho en que a mí lo que más me importa es lo que me transmite el equipo. Y yo creo que hay una parte de la temporada en que Xavi dispone de sus piezas titulares, que es precisamente cuando mejor juega el Barça, cuando más reconocible es el equipo, cuando puede juntar a los cuatro centrocampistas que generan juego, y luego está este otro Barça que tiene que echar mano del fondo de armario, que yo creo que ahí es donde realmente falla la plantilla, cuando tienes que utilizar a Ferran Torres, a Rafinha, incluso a Ansu, a Kessié, a Sergi Roberto. Esta cara B del Barça a mí me transmite poco y, por suerte, en invierno estaba ya prácticamente todo el trabajo hecho. ¿Ha evolucionado el Barça? Yo creo que no ha evolucionado tanto en cuanto a juego. En cuanto a resultados, sí. El Barça ha aprendido a competir en la Liga. Recuerdo, en la Liga, porque en Europa nos hemos encontrado con las mismas deficiencias. Al Barça en las dos últimas temporadas lo han eliminado cuatro veces de Europa. Y yo creo que en este fútbol de ahora, de hoy en día, donde parece ser que si no avanzas en la Champions, no eres un equipo con tanto valor, quedar fuera de los octavos de final de la Champions para un club como el Barça yo creo que es duro y no se puede pasar por alto. Más allá de que se gane la Liga y más allá del valor que tenga la Liga. Pero quedar fuera de octavos de la Champions yo creo que es un debe muy importante y también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que si el Barça hubiera llegado a la final de Copa, sí que hubiera servido para colorear un poco la temporada. Sobre todo porque ya tienes muchísima distancia y estos dos últimos meses se van a hacer un poco, yo no sé si pesados, pero bueno, cuando las ligas se ganan con tanto tiempo de antelación, al final el...
I
el xup-xup baja un poco.
I saps quin serà el problema? Saps quin és? Que ja encara queden 3 jornades entre setmana, que vulguis o no, sí. Són setmanes de 3 partits en 7 dies, que llavors no llueix tant, jugadors cansats, poca finor, i potser sí que tindrem aquesta sensació de dir, uf, no... Però bé, escolta, que es guanyi i que se celebri al Camp Nou amb una gran sí. festa. Això s'ha de fer,
esto,
de fer
mejor...
i acomiadar l'estadi, que després no el veurem en un any i mig.
Mejor evolucionar i reconstruir-se a partir de la victòria, evidentemente, i con una liga ganada... Y no podemos olvidar que hace 3 años que el Barça no gana la Liga. O sea, por supuesto que es importante.
Una Copa en 3 años y la Supercopa sí, sí. d'Espanya d'aquest any. Vinga, Fernando, anem a Messi.
Aviam, ràpid. Lo de la Lliga barateta. Primer, les opinions, sempre que es facin en respecte, per mi, són absolutament, bueno, respectables. Però també entenc que algú senti que és una Lliga barateta, però el que està dintre, que ho està patint, digui, escolta'm, he hagut d'ensemblar una plantilla, vale? Se m'han caigut a la fase decisiva de la Champions els 3 defenses que m'aguantaven l'invent i m'han eliminat amb el càstig que això comporta. Vaig perdre el primer partit al Bernabéu i el Madrid se n'anava en el liderat de la Lliga, vale? M'he hagut de sobreposar una temporada de Mundial amb el coitus interruptus, que suposa això. M'han suspès a Lewandowski, que era el gran sostén ofensiu per tocar-se el nas. Els altres davanters no m'han donat gols.
Bueno, perquè un s'ha lesionat dos mesos o tres, ja.
Clar, però el Ferran Torres no ha donat gols. Sí, l'Ansu tampoc, perquè venia de les lesions que venia. El Rafinha ha tingut èpoques... El Dembélé ha jugat bé, però se t'ha lesionat el Pedri. Has tingut el cas Negreira. Tu a dintre, Tu a dintre. I has hagut de patir tot això. Se t'ha anat Piqué i has hagut de gestionar Piqué i Alba internament amb el desgast que això suposa. I d'anar-se'n al Madrid pràcticament líder abans del Mundial o un punt 1 per sobre... has pogut estar a 15 i estàs a 13. I dius, escolta, si és barateta, jo m'ho he currat molt i he hagut de passar moltes angúnies per poder arribar fins aquí. I sobre el valor de la Lliga, evidentment, té molt valor precisament per tot això. I l'evolució de l'equip, per mi sí que hi ha una evolució de l'equip, que és que Xavi va començar amb una idea i ha sabut veure que amb aquella idea... potser més alegre, més idealista, però no tan acorde amb la plantilla que tenia, es va estavellar a la Champions i va dir, escolta, a partir d'ara, 4 migcampistes i un equip que replega de nassos, que acostuma a tenir bones fases de pressió avançada i que defensivament està donant un màster, almenys a la competició de la Lliga. Crec que és un bon punt de partida per seguir consolidant l'equip, sí. Però ara, evidentment...
Ara jo, falta talent al mig i al davant.
Falta talent... per pal·liar la baixa de Pedri i de De Jong, i sobretot, falta gol. Sí. Perquè Lewandowski pot ser un problema de cops, de lesions, el que tu vulguis, o pot ser que l'home, quan faci 35 anys, minvaran els seus registres golejadors.
Si no li arriben pilotes, sobretot, Fernando.
Doncs, si a sobre no li arriben tantes pilotes, i ell va perdent a nivell físic, perquè és llei de vida, necessita jugadors que quan no estigui Lewandowski... facin gols. I els davanters que tens ara no fan gols, habitualment.
He estat mirant una dada per intentar il·lustrar i vestir l'opinió que us donava amb la dissonància que hi havia entre el joc i els punts. El Barça, en la primera volta, va aconseguir en 7 ocasions guanyar per 3 o 4 gols de diferència. I en la segona volta només una vegada. Però, en canvi, no ha deixat d'incrementar la diferència respecte als perseguidors. I d'aquí que tinguem aquesta sensació de que les coses no van bé quan en realitat sí van bé, perquè en el futbol es tracta de guanyar partits i, per tant, d'aconseguir punts. Però, en canvi, el joc demostra... I aquesta manca de gol, al final, és del que estàvem parlant. A la primera volta, amb tot el planter, amb Pedri, en el camp, encara amb Dembélé, etc. I et dic, en 7 ocasions, 3 o 4 gols de diferència. A la segona volta només fa 2 setmanes contra l'últim classificat, a l'Elche.
El que està clar és que un equip que guanya 23 partits de 28, algunes coses fa bé.
Efectivament.
En atac, en defensa o al mig del camp. Pots tenir sort un dia, 2, 3, 4, 5 jornades, 9 si
m'apures. 9 gols, no? Li han fet.
Però si en guanyes 23 de 28, alguna cosa fas bé. Potser no és estèticament el que volem, però alguna cosa fa bé.
Som exigentes.
Sí, això sí que ens agrada. Perquè volem divertir-nos. És un espectacle, el futbol. Sí, sí. A banda de guanyar, vols veure sotanes, parets, driblings. Clar, sí, però vols veure tot això.
Després hi ha una altra cosa.
El City ahir què va fer?
Això.
Espectacle, intensitat.
Volem ser els protagonistes del partit que vam veure ahir.
Però volem tornar jo crec que la crítica d'una part de la premsa o de l'afició que... Va, no ens enganyem, que porta dos partits o uns quants partits que no es diverteix, a part del 0-4 amb el Madrid, però és que Xavi és honest. Però jo escolto rodes de premsa de Xavi i ell parla de que hi ha coses que no van bé.
Sí, sí.
Que s'ha parlat de que l'home lliure era Gavi i no l'han trobat. Bueno, però això vol dir que no ha funcionat el teu pla. Què vol dir? Que si tu ho has vist, igual hi ha gent al camp que quan veu errades a les passades, o pilotes que es perden, o que no s'acaben les jugades, doncs també diu, no estem jugant bé. Que guanyem? Collonut. Que anem líders amb no sé quants punts? Collonut. Però el que és el joc, perquè Xavi també aspira a aquesta excel·lència, no és la bomba. I parteix de la base de que el seu entrenador després en roda de premsa també ho admet, que a mi em sembla molt honest.
Sí, sí.
Però aquesta honestedat reflexa que com ell voldria que jugués... No
és el llistó que s'ha posat.
Clar. Bé. I a mi em sembla molt bé que ho digui. A mi em sembla molt bé que ho digui, perquè quan el Xavi es posa a parlar de futbol i aquell home lliure i tot això... Ell diu... És quan algun cop a la lliga anterior deia... No pot ser que ens facin un gol tirant nosaltres un córner, perquè ho hem parlat, que aquest equip aconsegueix d'una transició ràpida d'un córner teu fer-te un gol, i ens ha passat. Crec que ho va dir algun cop. Diria que contra el Granada, fins i tot, era el dia que ho va dir. Bueno, és un és, però diu que ho han parlat. Ara això no passa. Ara tu veus l'equip com replega, sí. I és un espectacle. Doncs mira, és un bon punt de partida.
Sí. I ara falta gol, talent, si Messi...
Bueno, perquè també és veritat que es va dir que era un plantillón, s'està demostrant el futbol, els partits, les actuacions personals, que potser no era tan plantillón. Això no vol dir que no t'hagis gastat un paston. Però que t'hagis gastat un paston no vol dir que hagis fet un plantillón.
Diu-lo del plantillón a la jornada 6, després de guanyar 5 partits seguits per 3 o 4-0.
Ja, però que també estem veient que el Chelsea té un plantillón... I si a vegades les coses no funcionen només amb plantillón i amb noms, vull dir que pot tenir un plantillón, però no...
Vull dir que igual tu pensaves que el rendiment que et donaria Ferran Torres pel que has pagat X seria un i no ho és, o el de Rafinha seria un i no ho és.
No, a veure què passa.
O el d'Ansu Fati, però aquest és per una qüestió sobrevinguda, que són totes les lesions que ha tingut.
Anem a Messi. Koeman avui ha parlat de Messi, però és que Koeman s'afegeix a una llarga llista de noms que s'han posicionat ja sobre el possible retorn de l'astre argentí.
De març, Sergi Roberto.
¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea, pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya.
El 22 de març, Jordi Alba.
A mí me gustaría que volviera y creo que sería bueno también para el club.
Y para él.
24 de març, Joan Laporta.
He has the the doors of Barça. He knows open, you know.
31 de març, Rafael Juste.
Por supuesto que me encantaría que él volviese, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
1 d'abril, Xavi Hernández.
Jo seria el primer que me n'alegraria que tornés, per ajudar-nos, perquè és el club de la seva vida, és el millor jugador de la història del futbol i evidentment, lògicament, del club.
I minut 10 al Camp Nou, minut 10 del Clàssic, escolteu.
11 d'abril, Robert Lewandowski.
Per mi, Messi sempre ha de pertany al Barça. No sé què està passant, però espero que puguem jugar junts la temporada que ve.
12 d'abril, Ronald Koeman.
Messi es el mejor jugador del mundo, entonces yo creo que cualquier equipo que pueda tener todavía Leo Messi en su equipo va a ser más fuerte. Si veo a Leo jugando con otra camiseta, me extraña todavía, entonces es su casa donde tiene que estar.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Molt bona, el muntatge, sí, que ha fet
el muntatge que ha fet el Ferrus, que també s'ha currat la cançó. T'has adonat de què és el que deia la tornada de la cançó, perquè no és esta copa te la mereces, sinó que l'ha variat, l'ha versionat el Ferrus. Tira. Esta te la mereces. Cada declaració que hi ha hagut, esta te la mereces. Se l'ha currat, torna a tirar. Està currada, la
versió. Sí. Clar, el reportatge l'han fet el Sapera i el Ferrus a favor de Messi, que torni, tot bé.
A mi em dóna 5 minuts de Messi. Espera un moment.
Jo he d'admetre que estic en el team Messi.
Sí, m'agrada, Fernando. Doncs mira, posa't un moment els auriculars, perquè encara hi ha una cosa més, encara hi ha un document més, pariser, de Messi. Aquesta tarda saps que ha desaparegut un moment?
Sí.
És perquè he agafat el DeLorean, que tinc al pàrquing d'aquí del carrer Londres, he anat cap al futur, al mes d'agost, a la presentació de l'equip a Montjuïc, per saber si hi era Messi. Vols escoltar què ha passat?
Tu ja saps...
Sí, he estat a la presentació.
El que passarà a l'agost del 2023.
Tothom sap que és amic del Marty McFly.
Exacte, mira, tira la música. DeLorean. I anem cap al mes d'agost a la presentació de l'equip a Montjuïc. Micròfon en mà per un dels capitans de l'equip.
Estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble. Después de un año difícil, duro, como fue el pasado, que costó mucho, volver acá a estar otra vez es algo espectacular. Hay que disfrutarlo y mucho.
¿Qué? ¿Es importante el discurso?
Això que ho has fet amb intel·ligència artificial o alguna cosa així, o què?
Discurs de Messi del mes d'agost,
Menys mal que estic
com estava
la
gent?
A la ràdio no em veuen, però estic plorant.
Com estava la gent d'encesa? I no només això, Pariser, també ha anat al juny del 2024 per saber com ha anat la temporada.
A veure.
Som a Montjuïc, hi havia una mica de festa.
Y como dije la última vez, quería las tres, acá están las tres. Vica el Barça y vica Cataluña.
Triplet, Pariser.
Bravo.
Triplet.
Bravo.
S'acaba d'aixecar la taula.
Bravo.
Triplet.
Hòstia. Molt bé, muntatge que heu fet.
Ai, vas a llorar, eh?
El Sapé també està emocionat.
És que... que hem tingut accés al discurs de Messi de l'agost, eh?
Som tots uns figaflors.
Hòstia, que bo. Què us imagineu? Tu estàs al team Messi, tu estàs al team Messi?
Absolutament.
Tu sí. Tu, Paco?
Jo m'he reconvertido, Tenia...
M'he
reconvertido.
És el que et deia, és aquesta persona que us explicava.
He tenido dos momentos.
¿Está en la leoneta o en la misineta? ¿Te subiste?
El primero, el Mundial, porque lo del Mundial me alucinó. Me alucinó que prácticamente él solo fuera capaz de arrasar a la selección argentina al Mundial. Y después es que
desde hace dos semanas, mi hija Alba no para de preguntarme, papi, ¿Messi va a volver al Barça? A mi hija no le interesa el fútbol, no le interesa el Barça, no conoce a los jugadores, pero me pregunta por Messi si va a volver al Barça. Solamente indica que la gente lo necesita, la gente lo quiere, las nuevas generaciones lo quieren aquí. ¿Que eso a la larga pueda ser contraproducente para el equipo? Pues no lo sé, ya lo veremos. Ya lo veremos, pero todo es en la vida es il·lusión, ¿no?
L'altre dia, és que no veig de quin dia és el missatge, però un dels amics que vaig fer a Latin Palace durant el Mundial...
van venir.
No, el Nacho, el meu amic, em va enviar un missatge només que deia «Va a volver el rei a casa». I li vaig contestar, les portes del reino se están abriendo.
Sí, però bé, ja us hem explicat com està la situació. A Messi li agradaria tornar perquè a París no ha sortit bé i les coses no estan bé, i a més, evidentment, no ha dit que sí a l'oferta milionària de renovació. El Barça, evidentment, si pot, intentarà fer el que sigui perquè torni, i ara falta l'encaix econòmic. Però recordeu el que us diré ara. És que sé que passarà això. En algun moment es discutirà. Perquè algun partit no... Si torna, vull dir. Algun partit no estarà bé, no estarà fi... I en algun moment...
No corre, no pressiona...
I xiuler, i algun xiulet s'escaparà... És que ja veuràs, perquè tenim molt poca memòria. Sí, però això. I a mi em sabrà greu després.
Però a veure una cosa. Ell, si torna, si vol tornar, també ha de saber que no té un quòrum del 100%. I sap que l'afició del Barça és exigent. Tu també has de venir aquí i saber el pa que s'hi dona. Però si li compensa, home, ell també és veritat que va tenir l'episodi del burofax, i que hi ha gent que això doncs no ho perdona, perquè jo conec gent. Jo, la majoria, crec que l'il·lusionaria que tornés Messi, però hi ha gent que, bueno, o que pensa que podia haver fet més l'estiu del 2021 per seguir. Hi ha gent, jo conec gent del Barça, però no, que final, pensa així.
Però si estava signadíssim i acordadíssim tot, ja a última hora...
Aleix, jo no donaré noms, però jo et dic que jo... Hi ha gent amb la que, bueno, que tinc contacte, que primer no li va agradar el burofax i que creu, insisteixo, que podia haver fet més. Jo no estic en aquest cantó. Jo no estic en aquest cantó. Jo crec que el Messi quan plora...
El burofax
plora...
no el dirigia el Barça, el dirigia Bartomeu.
El que vulguis, però
no,
al final...
No és el mateix.
Sí, no és el mateix, però... Al final és la institució. Ell vol marxar del Barça.
No, Bartomeu no és la institució.
Lluís, però ell vol marxar del Barça. Ell vol marxar del Barça, tenint contracte. El Bartomeu és el president, conjunturalment, però ell vol marxar del Barça. I hi ha gent que diu, hòstia, tenia contracte en vigor, jo no volia perdre el Messi, i menys amb un burofax, i menys en any de la pandèmia, i menys després d'un 2-8. És que, clar, jo crec que es va ofuscar, o tenia raons, el que vulguis, però no era normal que el... Messi marxés després d'un 2-8 i no acomiadar-te d'ell. Igual que no va ser normal com va marxar. Amb aquella roda de premsa i plorant com un nen que li han robat...
Si va agafar l'avió per signar, clar, simplement per signar.
Quan venia per signar. Ara, jo crec que ell també ha de ser conscient d'això i crec que la gran majoria s'il·lusionaria, però que hi hagi un xiulet o que hi hagi... Escolta,
no.
És la vida.
Deixa'm llegir només...
A mi és l'últim que em quedaria per escoltar, eh?
Que xiulessin? Sí. Doncs mira, jo et diré una cosa, jo estic perquè torni, però que
no tu... No sé, o sigui, ens diu tants anys, ens hem omplert tant la boca en determinats moments...
Han de passar moltes pantalles, ha de venir, ha de tornar, se l'ha de presentar, ha de fer dos o tres mal partits, si els fa, que no sé si els farà, perquè potser amb una altra manera, amb una altra idea, ve amb ganes de sumar, d'ajudar els joves, de jugar els partits que li toquin... Però
si torna també tindrà un gran discurs de tornada, eh? I tindrà uns arguments, i tindrà un missatge que toqui la fibra de la gent.
És que, i si no va bé, però és que jo sempre em poso en el per què d'anar, per què ha de ser en el supòsit negatiu.
Potser fa entrevistes als mitjans catalans i espanyols.
Jo em vull posar en el supòsit negatiu, Aleix. Hem començat el programa parlant de la diferència entre la passió i la raó. El que diré ara és un acte de passió, no de raó. M'és igual si la temporada que ve el Barça no guanya cap títol. És més, el sacrifico tots a canvi de veure una temporada més a Messi amb la samarreta blaugrana. Perquè al final el Barça és això, és emoció, és més que un club. El futbol és emoció. Si a sobre el futbol del Barça, què som nosaltres? Som aquests valors, és aquest retorn, és aquestes paus, és aquesta abraçada. El Barça, no vull fer poesia, però al final el Barça és això. Si em dius, el Barça tindrà un any més de Messi i veurem a Messi amb la samarreta del Barça durant tota una temporada, però no guanyarem cap títol, on s'ha de signar.
T'imagines que ell va tancar el cercle amb l'Argentina guanyant un Mundial que ningú donava per fet? T'imagines que torna i torna a guanyar l'última Champions aquí? Pues ja s'ha dit.
Però mira, però diré una cosa. Jo insisteixo, jo a mi m'agradaria que tornés, perquè a més crec que seria un que el Barça s'oxigenaria, que guanyaria en il·lusió, que es rearmaria moralment. Ara bé, hi ha gent que et diu que futbolísticament el Marc Guillén l'hem tingut aquí assegut fa poc, eh?
L'encaix ja serà complicat,
i et diu que l'encaix futbolístic, i ell és un tio que jo no crec que sigui
i recuperem
anti-Messi,
els 90 milions de diferència però, clar, que hi ha però, entre jugar al Camp Nou o jugar a Montjuïc durant una temporada.
Estuvisteis en el Campo l'altre dia.
També hi ha gent que futbolísticament diu que no ho veu.
En el minuto 10, quan ara s'està popularitzant pedir el retorno de Messi, ja hubo silbidos el otro día. Por lo menos en la zona de prensa se escucharon. Y ha sido la segunda vez que se ha pedido el retorno de Messi en el minuto 10. Y este día ya hubo algún silbido. Recuerda, a principios de temporada, además de los insultos al PSG, también hubo algún silbido cuando la gente pedía el retorno de Messi. Es decir, hay un sector del barcelonismo, no sabría cuantificarlo, que,
bueno es que
por A o por B no les encaja, ya sea porque piensan que la reconstrucción del equipo no pasa por un futbolista que ya ha hecho su carrera en el Barça y ahora está en otro sitio, ya sea porque consideran que económicamente el Barça no se lo debería permitir. Pero yo estoy de acuerdo con Lluís en que el fútbol son emociones. Y para muchísima gente, entre los que me incluyo, ver una despedida...